on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you or please. I do.
Ei, què tal? Benvinguts, benvinguts una setmana més. Això és Temps Ombrívol. Temps Ombrívol aquí a Canal 20 Ràdio. Amb un servidor, el Dani Castillo, fent-vos companyia com cada dijous a 11:15 de la nit. I recorda, si sents la repetició del programa, dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Temps Ombrívol a Canal 20 Ràdio. Recordeu, el vostre programa de les mogudes misterioses d'aquí, de Canal 20 Ràdio, sempre acompanyats de la millor música psicodèlica doncs, de tots els temps. Aquesta setmana seguirem fent el nostre repasset al disc dels Pink Floyd, que ja vam començar la setmana passada, Atom Heart Mother, Pink Floyd. I si us sembla, anem entrant en temari. Com us deia, seguim escoltant el disc Atom Heart Mother de Pink Floyd. Seguim aquesta setmana amb aquest disc, un disc que en alguna ocasió diferents membres de la banda seran pronunciat en contra, arribant fins i tot a menysprear el treball que es va fer. De fet, el Roger Waters, el 1985, carregava les tintes amb aquestes paraules, segons deia ell textualment. Diu, crec que en el millor dels casos Atom Heart Mother està per llançar-lo a la galleda de les escombraries i que ningú més ho torni a escoltar mai. Simplement era una cosa pomposa, realment no significava res. Aquestes les paraules de Roger Waters del seu propi, de la seva pròpia creació. Objectivament, a veure, és un treball fonamental per entendre l'exponencial evolució que viuria el quartet durant la nova dècada dels 70. És cert que la banda perd alguna que una altra vegada doncs, al nord, al llarg de la cançó Atom Heart Mother, alternant així moments brillants amb d'altres que es fan una mica soporífers. Que, bueno, sí, de vegades doncs, hi ha algun tema, sobretot aquest, que es fa una mica llarguet. Però cert que és un bon exemple com a primer acostament als Pink Floyds doncs, més ambiciosos i madurs de la nova dècada. No obstant això, encara queden retalls de lleugereja del passat en talls com If, que el vam sentir la setmana passada, potser una mica mandrosa, una mica vacua, i recorda doncs, algun tema d'aquells una mica doncs, sosos, no? Diguem així, de contingut d'altres discos anteriors. I els quatre temes restants, els quals sentirem avui, no són de fet suficient per contrarrestar la suite que dona nom al conjunt, que potser és la més bèstia. Tot i això, seria injust no donar el reconeixement que es mereixen a temes com Summer 68, el qual continuarem sentint avui pel que el vam deixar a mitges la setmana passada. L'última composició que significaria signaria Richard Wright de forma exclusiva amb una de les seccions de piano més lúcides que ha donat Pink Floyd, i després trobem d'altres temes com Fatal Sun, que avui el sentirem, de la que podem considerar doncs, el seu sol de guitarra, com un dels moments àlgids de la cançó, tot i que sigui doncs, un tema una mica fluix, i el moment més experimental de l'àlbum queda reservat per als 13 minuts de Alan's Psychedelic Breakfast, que també el sentirem avui, i malgrat la seva durada i de ser també instrumental, resulta molt més innocent i mancada de pretensions que el gigantesc tall d'obertura del qual ja n'hem parlat. Anem a sentir, si us sembla bé, a la continuació del tema que vam deixar a mitges la setmana passada, aquell Summer 68, i més o menys intentaré reprendre el tema allà on es va quedar. A Pink Floyd, Summer 68, endavant. We'll be right back. anem amb aquesta actualitat que fa por. I us porto avui, us porto unes quantes cosetes, Déu-n'hi-do. Fixeu-vos, comencem fort. Elon Musk, ja sabeu, el jefe de Tesla, assegura que la pandèmia de coronavirus és una gran mentida. I vosaltres direu, però com s'atreveix aquest home a dir aquesta barbaritat? Doncs perquè és Elon Musk qui fa el que li dona la gana. Elon Musk, qui anteriorment va qualificar el pànic que envolta la Covid-19 com una ximpleria, va plantejar certs dubtes sobre les proves ràpides d'antígens. Musk va dir als seus seguidors de Twitter que alguna cosa extremadament falsa està passant, perquè dos de les seves proves Covid-19 van donar positiu i dues més han resultat negatives. Alguna cosa extremadament falsa està passant, segons les paraules de Musk. Musk, com la goma de mascar. Ai, que humor. Va tuitejar Musk el divendres afegint que tenia símptomes del típic refredat, res inusual. Segons les seves paraules, em vaig fer la prova de Covid 4 vegades en el mateix dia. Dues proves van donar negatiu i dues més van sortir positives. La mateixa màquina, la mateixa prova, la mateixa infermera, i era una prova ràpida d'antigen de la casa BD. Segons han explicat els metges, la documentació de la prova de l'empresa de tecnologia mèdica BD adverteix que fins i tot un resultat positiu indica la presència d'antígens virals, però la correlació clínica amb l'historial del pacient i una altra informació de diagnòstic és necessària per a determinar l'estat de la infecció. Pel que fa a un resultat negatiu, diu que els resultats negatius són presumptius. Els resultats negatius de les proves no descarten la infecció i no s'ha d'utilitzar com l'única base per al tractament. Llavors es recomana que aquests resultats es confirmin mitjançant un mètode de prova molecular. La setmana passada, l'Administració de Medicaments i Aliments dels Estats Units, FDA, per les seves sigles en anglès, va dir que estava alertant el personal del laboratori clínic i els proveïdors d'atenció mèdica que poden produir-se resultats falsos positius amb les proves d'antigen Covid-19. Per la seva banda, BD, la casa BD, va reconèixer al setembre que estava investigant informes de residències per a gent gran on la seva prova ràpida de coronavirus estava produint resultats falsos positius. A l'octubre, les autoritats de Nevada van ordenar a les residències per a gent gran que deixessin d'usar dues proves ràpides d'antígens després que gairebé dos terços de les proves oferissin falsos positius. Els testos utilitzats van ser Sofia 2 SARS, antigen FIA de Quidel Corporation, i BD, que és aquesta última, doncs la BD Veritor Plus és la que ha fet servir Elon Musk. El tuit de Musk aviva les teories de conspiració sobre la pandèmia i al setembre el magnat de la tecnologia va dir que ni ell ni la seva família es vacunaran de la Covid-19, fins i tot si es trobés disponible. O sigui que imagineu-vos aquest tio com està de tarat. També cal dir que el CEO de Tesla, que és un assidu pel que fa a les teories de la conspiració, sembla que està com obsessionat amb treure sempre teories de conspiració per tot arreu. En repetides ocasions s'ha assegurat que vivim en una simulació per ordinador. Aquest any ha afirmat que els extraterrestres van construir les piràmides d'Egipte i fins i tot va publicar un críptic missatge al seu compte de Twitter que diu "Pren la píndola vermella". Sí, sabem que la Covid-19 ha deixat pel camí un rastre de morts i per tant això no és cap teoria de la conspiració, i a més les persones que han quedat amb seqüeles de la malaltia. El que sí és veritat que no podem negar, potser no donar-li la raó a Tesla, però no podem negar doncs, que tot el tema de la malaltia de la Covid-19 està envoltada de desinformacions, teories de la conspiració i censura. Una cosa no treu l'altra. I si us sembla bé, anem a escoltar doncs, un d'aquests temes que dèiem dels Pink Floyd, en aquest cas el Fat Old Sun. Ja he dit que era un tema una mica ximplot, però bueno, molt xulo. Endavant, Pink Floyd, Fat Old Sun. Mr. Postman. Tornem-hi aquí a Canal 20 Ràdio. Estàs escoltant Temps Ombrívol amb un servidor, el Dani Castillo, cada dijous fent-te companyia, fent-vos companyia aquí a dos quarts d'onze de la nit a Canal 20 Ràdio, i si sents la repetició del programa dissabtes i diumenges a dos quarts de sis de la tarda. Temps Ombrívol, el teu programa del misteri de la música psicodèlica. Seguim, perquè encara tenim moltíssimes més cosetes, i fixeu-vos què porto ara, perquè Déu-n'hi-do, ens posem seriosos, i Déu-n'hi-do, jo m'he espantat, fixeu-vos, un jutge irlandès reconeix la possessió demoníaca en un cas d'agressió. Doncs sí, és notícia, una possessió demoníaca torna a ser notícia, sembla com una cosa treta del segle XIX, no? Del segle XVIII fins i tot. Un jutge va desestimar els càrrecs penals d'un home al comtat de Clare, a la província de Munster, a Irlanda, acusat d'agredir la seva llavors parella, qui va creure a la seva declaració que la dona estava posseïda per dimonis que... la feien parlar llatí, li provocaven blaus i rascades, produïen fenòmens poltergeist i fins i tot van resistir als exorcismes. Segons informa el Daily Mail Online, Shane Gibbons va ser acusat d'agressió, ja que va causar danys a la seva parella a casa el 17 d'agost de 2019. La víctima va trucar a la Gardaí, que seria la Policia Nacional d'Irlanda, i aquella mateixa nit, i segons els informes va ser trobada en un estat d'angoixa amb hematomes a la part superior del cos, cuixa, canells, cara i coll, que segons ella va patir quan Gibbons la va colpejar violentament. Quan es va presentar a la Gardaí, Gibbons va explicar el següent. Segons paraules de Gibbons, una entitat maligna excepcional estava fent servir les seves pròpies habilitats per al seu propi propòsit, per poder realitzar tasques i utilitzar la seva habilitat per als propòsits obscurs. Podria prendre el control d'ella a voluntat i entaular una conversa amb mi, de vegades fins i tot en llatí. Com a prova, Gibbons li va mostrar a la policia un vídeo d'ell realitzant un exorcisme a la seva parella el 2016 i una fotografia de la dona sent atacada per una entitat demoníaca que el va deixar marques a les natges i a les costelles. Va dir que ella era particularment vulnerable a les influències demoníaques quan estava deprimida i que la possessió sovint era visible durant hores en el seu comportament. Òbviament, aquesta explicació no va ser suficient per convèncer la policia, per la qual cosa Gibbons va ser detingut i ara s'ha celebrat el judici. Per la seva banda, l'ara exparella que va abandonar el domicili que compartien. No obstant això, el judici ha comptat amb un inesperat testimoni, el pare Donagh O'Meara, a qui Gibbons va cridar en el seu moment per beneir a la seva parella, que ha assegurat que la dona patia d'una possessió demoníaca. També ho va fer Jane Donnelly, una remellera anomenada Kerry Gibbons, que va contractar, Gibbons, que va recordar haver vist la dona i havia observat que estava completament catatònica, com completament fora de si i tremolant, i ell va haver d'abraçar perquè tornés en si. Gibbons va dir que la dona sabia que tenia un problema i fins i tot va viatjar a Michigan, als Estats Units, on una reconeguda instal·lació mèdica té la seva seu. Allà sembla que va afirmar que tan aviat com la van veure van saber immediatament el que estava succeint i van poder alleujar alguns dels problemes durant un període curtet de temps. Si bé cap d'aquestes mesures va ajudar la seva parella, sembla ser que hi ha servit per convèncer el jutge. El desestima el càrrec d'agressió. El jutge Patrick Durkan va dir que la versió de Gibbons sobre els esdeveniments relacionats amb l'ocultisme, els exorcismes i la possessió demoníaca hauria d'haver estat investigada més a fons per l'Estat. El jutge també va assenyalar que la demandant va romandre en silenci quan se li va preguntar sobre les lesions inexplicables que havia patit anteriorment i que va permetre a Gibbons fer fotografies. En conclusió, innocent a causa d'una possessió demoníaca. Però si bé Gibbons ha mostrat feliç de que els càrrecs hagin estat desestimats, certament és una experiència que no li agradaria tornar a passar. Certament es tracta d'una resolució judicial molt, molt, molt controvertida, perquè bueno, estem davant d'un possible maltractament d'una dona i han colat pel mig el tema aquest de la possessió demoníaca, per la qual cosa doncs, sona un rotllo molt raro. O sigui, un jutge del segle XXI que reconeix la possessió demoníaca pròpia del segle XIX o el segle XVIII. Coses estranyes. Bueno, al cap i a la fi, doncs, d'això va el nostre programa, no? De coses estranyes, i per tant hem de fer menció una miqueta de tot el que passa al llarg de l'última setmana. Si us sembla bé, anem a escoltar un altre tema dels Pink Floyd, en aquest cas un tema que està doncs, com molt xulo, que és l'Alan's Psychedelic Breakfast. Endavant, Pink Floyd, Alan's Psychedelic Breakfast.
ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home.
Entrem a la recta final del programa. Estàs a temps ombrívol aquí amb el Dani Castillo i fixa't que és el que porto per finalitzar. L'Estació Espacial Internacional torna a gravar una flota de centenars d'ovnis apropant-se a la Terra. Espectacular la notícia. La càmera de l'Estació Espacial Internacional ha gravat una flota de més de 150 objectes voladors no identificats en l'òrbita terrestre. No obstant això, aquesta no és la primera vegada que un albirament similar en els últims mesos doncs té lloc. Com anteriorment havíem vist en altres notícies que hem repassat, el passat mes d'abril es trobava movent-se l'Estació Espacial Internacional en un lloc indeterminat sobre la Terra, però a mesura que la càmera registrava l'avanç, centenars de llums en formació apareixien en direcció al nostre planeta. Fins i tot el cosmonauta rus Ivan Wagner, que es troba actualment a bord de l'Estació Espacial Internacional, va registrar a l'agost la presència de diverses estranyes llums. El vídeo de tan sols 60 segons gravat des de l'interior de l'estació mostrava almenys 5 objectes misteriosos movent-se en formació, apareixent darrere de la Terra des de la perspectiva de Wagner. En aquest nou albirament, l'aparició de la flota OVNI va ser captada per la càmera de l'Estació Internacional durant la nit del 5 de novembre. La presència dels estranys objectes en l'òrbita terrestre és tan nombrosa que no entren en el camp de visió de la càmera, però es pot apreciar que almenys hi ha unes 150 llums, per tant equivaldrien a 150 naus o ovnis. Els internautes més escèptics han suggerit que aquestes formacions d'ovnis són llums d'alguna ciutat, però atès que l'Estació Espacial Internacional dona la volta a la Terra en aproximadament 93 minuts, completant 15,5 òrbites per dia, hauríem de veure aquest tipus de suposades llums de la ciutat en la transmissió en directe tots els dies. I aquest no és el cas, pel que queda clar que els estranys objectes lluminosos no són llums de les grans ciutats i per la seva grandària tampoc són vaixells de pesca o els satèl·lits de Starlink. També cal afegir que aquestes formacions de llums no apareixen constantment en les transmissions en directe de l'Estació Espacial Internacional. Més aviat apareixen inesperadament i després desapareixen com si mai haguessin existit. Una possibilitat és que es tracti de naus extraterrestres abandonant el nostre planeta. Una altra possibilitat seria que sigui l'evidència definitiva d'alguna civilització d'altres mons que s'està preparant per a una invasió silenciosa, o bé la força aèria dels Estats Units. Sigui una cosa o sigui l'altra, ja veieu que és un tema d'aquests estranys que ens agraden a nosaltres aquí, al nostre programa, Temps Ombrívol. I no tenim temps ni ombrívol ni de cap altre tipus més. Per tant, us hem de dir adeu. Fins la setmana vinent! It's the time of the season. I és el temps de marxar. It's the time of the season i de marxar també. Fins la setmana vinent aquí un servidor del Dani Castillo que us espera per fer-vos companyia el dijous a 11:45 de la nit i recorda, si sents la repetició del programa dissabtes i diumenges a 6:45 de la tarda aquí, Temps Ombrívol, a Canal 20 Ràdio. Us espero. Fins llavors, que sigueu bones, bons, maques, macos. Adeu! What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me?